Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El Museu Nacional d'Art de Catalunya té 56 setmanes per retornar les obres de Sixena a l'Aragó. Així ho determina el jutjat d'Osca, que també deixa clar que haurà de pagar els costos del trasllat. Jordi Fortià.
Junts i Esquerra critica la decisió judicial i demanen al ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que s'hi negui com ha fet amb el Guernica. Des de l'Aragó, el director general de Cultura, Pedro Loqui, qualifica d'excel·lent notícia la sentència i carrega contra els grups independentistes.
Esta resolución reconoce la legitimidad de las aspiraciones de los aragoneses en el desarrollo de sus derechos culturales, poniendo fin a los debates que cuestionan los trabajos que los hacen posibles, desde aspiraciones soberanistas, independentistas, intolerables para los aragoneses y las aragonesas.
Metges de Catalunya celebra la marxa enrere del govern en relació als incentius econòmics previstos per escurçar la durada de baixes laborals.
En declaracions a la xarxa, la seva presidenta, Anna Roca, considera que la mesura traeix la confiança entre facultatius i malalts.
No fa cap favor ja en lo bàsic, que és la confiança entre el metge i el pacient. No? El pacient, el malalt, ha de tenir total confiança de que aquell metge que li tramita la baixa paral·lelament a fer un diagnòstic o a intentar-ho fer-ho demanant una prova o un tractament, té la garantia de que aquell metge no estarà influït per cap altre criteri que no sigui el de guarir el malalt, el pacient, tant si està de baixa laboral com si no ho està.
La nova Rambla de Barcelona tindrà menys taules a les terrasses dels restaurants i més espai per als vianants.
A més, hauran de seguir un criteri de colors i materials determinat. Així ho ha pactat el consistori amb l'Associació Amics de la Rambla i el Gremi de Restauradors. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
Aquest nou instrument, el de la zona d'excel·lència, l'apliquem per primera vegada aquí a la Rambla. Això vol dir qualitat, vol dir disseny, vol dir estètica, vol dir combinar raonablement espais de pas amb espais de trobada.
En cultura, en marxa aquesta hora l'inauguració oficial de l'any Pau Casals, que commemora el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista català més universal.
L'acte inaugural es du a terme a la seva vila natal, el Vendrell.
I en esports, Jordi Cervantes, objectiu remuntada.
El Barça ja és a Madrid per disputar demà la tornada dels quarts de final de la Champions davant l'Atlético de Madrid. Els blaugranes, que s'exerciten a hores d'ara a l'escenari del partit, el Metropolitano, ha viatjat amb la intenció de remuntar l'eliminatòria i capgirar el 0-2 encaixat la setmana passada al Camp Nou. I tret de sortida, el trofeu Comte de Godó, amb el gran atractiu del número 2 mundial, Carlos Alcaraz, que començarà demà la seva participació.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. El temps ha anat aclarint amb el pas de les hores i és que ha començat el dia amb molts núvols, algunes pluges, però després les clarianes hi han dominat. En qualsevol cas, encara hi ha algunes nuvolades que han crescut a cavall del Montseny, les Guilleries, els dos Vallesos, també el Penedès, el Baix Llobregat i el Mollanès, zones a les quals fins i tot arribaran a caure alguns ruixadets molt forts al llarg del que queda d'aquest dilluns. També alguns flocs de neu a l'Alt Pirineu. A la resta del país, més clarianes, però ben déu-n'hi-do com està bufant una altra vegada a gran part del Pirineu, també a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, amb un ambient que avui ha estat suau, però no pas gaire calorós. Pel que fa demà, despertarem amb fred, més que avui, gelades en alguns racons de la Catalunya central i del Pirineu. Continuarà el vent a Tarragona, també a l'Empordà, i les clarianes han de ser les dominants. Per tant, demà s'acaben els núvols i el vent de mica en mica també anirà a menys. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs, a veure, de moment a aquesta hora, sobretot destacar les cues que ens queden a la Nacional 145, on un camió ha bolcat, s'ha accidentat a primera hora de la tarda, i encara hi ha dificultats per circular en els dos sentits de la marxa. De fet, entre la Seu d'Urgell i les Valls de Valira, pràcticament bé fins a la frontera amb Andorra, hi ha lentitud en retencions en els dos sentits de la marxa, i a mig camí trobem aquest camió, que aparentment doncs s'ha retirat o està parcialment retirat, però encara està generant cues, com dèiem, en les dues direccions. Ara com ara és la principal incidència a la xarxa viària, a la resta, en principi, les coses van millorant. És cert que queda lentitud, alguna aturada puntual a la B23, a Molins de Rei, en direcció al Papiol, a la C58 amb un cas RSAC d'entrada a Barcelona i encara alguns trams de les dues rondes, sobretot de la ronda de dalt, en sentit Trinitat. És tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Museu Nacional d'Art de Catalunya té 56 setmanes per retornar les obres de Sixena a l'Aragó. Així ho determina el jutjat d'Osca, que també deixa clar que haurà de pagar els costos del trasllat.
També reclama a l'equipament que justifiqui de manera documentada i successiva el compliment de cadascuna de les fases previstes en el cronograma del trasllat i deixa clar que qui s'ocupi del trasllat n'assumirà la responsabilitat del que passi amb les obres. El director general de Cultura de l'Aragó, Pedro Llochi, qualifica d'excel·lent notícia la sentència i considera que ara s'obre definitivament la porta a la seva execució. Des del MNAC afirmen que recorreran la sentència i de moment els advocats l'estan analitzant.
El Museu Català, doncs, té poc més d'un any a comptar des d'avui mateix per iniciar el trasllat. Si incompleix el calendari, el govern de l'Aragó pot ordenar executar el trasllat, però sota la seva responsabilitat i traspassant el cos al MNAC. Carina Bellbé.
La resolució judicial ha desestimat que calgui 68 setmanes per lliurar les obres al monestir aragonès, com defensava el MNAC, i escurça el cronograma en 56 setmanes, lluny també de les 28 que proposava el govern aragonès. La resolució, doncs, valida els estudis previs fets pels aragonesos i estableix que el Museu Català haurà de costejar aquest trasllat. A més, per evitar incompliments temporals, haurà de justificar de forma successiva i documentada cadascuna de les fases previstes al cronograma de trasllat. Pel govern aragonès, la sentència referma que no hi ha circumstàncies ni tècniques ni de conservació, diuen, com defensava el MNAC, que posin en perill aquest trasllat. Pedro Olloqui és el director general de Cultura del govern aragonès.
Esta resolución reconoce la legitimidad de las aspiraciones de los aragoneses en el desarrollo de sus derechos culturales, poniendo fin a los debates que cuestionan los trabajos que los hacen posibles, desde aspiraciones soberanistas, independentistas, intolerables para los aragoneses i les aragoneses.
La sentència també conclou que la instal·lació dels murals a la sala capitular del monestir de Sixena serà competència del govern aragonès i no del MNAC, com havia proposat el Museu Català.
A Catalunya, les reaccions no s'han fet esperar. Junts demana al ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que rebutgi traslladar les pintures. Esquerra alerta que es poden malmetre i el PSC es posa de perfil. Mont Carvajal.
Qui s'ha mostrat més contundent respecte a la nova decisió del jutjat d'Osca ha estat Junts per Catalunya, la qualificada de nova barbaritat perquè contradiu els experts tant del MNAC com internacionals i demanen al ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que s'hi negui. Ho ha dit el seu portaveu, Josep Rius.
Des de Junts per Catalunya emplacem el ministre de Cultura, l'Ernest Urtasun, perquè es posicioni en contra del trasllat dels murals de Sixena amb la mateixa contundència que ho ha fet respecte al Guernica de Picasso.
El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha insistit en que els experts mantenen que el trasllat malmetria els murals. I des del PSC, la portaveu Lluïsa Moret ha dit que cal preservar el patrimoni sense especificar més.
I hem fet és preservar aquest tresor, en aquest cas de les pintures de Sixena, i ens remetim, evidentment, des del respecte a les decisions judicials també, també als criteris tècnics i professionals com ha estat així.
El Cultural ha dit que executar la sentència que obliga a lliurar les obres de Sixena és una irresponsabilitat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En la plana politico-judicial, l'investigador principal del cas Kitchen apunta a Mariano Rajoy com a membre de la trama.
L'inspector, que era el cap d'assumptes interns que va liderar les investigacions de la Policia Nacional sobre el cas, ha declarat de manera anònima amb el número de placa i ha estat força rotund. A les gravacions de l'excomissari José Manuel Villarejo, i ell i altres membres de la trama es referien a Rajoy com l'Asturià i el Barbas, i deien que estava el cas de l'operació contra Luis Bárcenas. El cas Kitchen jutja l'operació engegada per membres de la Policia Nacional per esbrinar si l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, tenia informació comprometedora sobre il·legalitats comeses per membres del govern Rajoy.
I el jutge Juan Carlos Peinado envia a judici la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per malversació, tràfic d'influències, corrupció i apropiació indeguda de marca.
El titular del jutjat número 41 de Madrid també ha acordat processar l'assessora de Gómez a la Moncloa, Cristina Álvarez, i l'empresari Carlos Barrabés. El jutge ha tancat la instrucció després de 2 anys d'investigació arran d'una denúncia presentada per Manos Limpias que s'ha ampliat amb les querelles de Vox i Azteoir. Peinado ha investigat l'activitat professional de Gómez amb empresaris i la Universitat Complutense de Madrid.
El Sindicat de Metges de Catalunya celebra la marxa enrere del govern en relació als incentius econòmics previstos als centres d'atenció primària a canvi d'escurçar la durada de baixes laborals, resolent més ràpidament el diagnòstic dels pacients.
La seva presidenta, Anna Roca, considera que la mesura traeix la confiança entre facultatius i malalts. Són declaracions a la xarxa.
No fa cap favor ja en lo bàsic, que és la confiança entre el metge i el pacient. No? El pacient, el malalt, ha de tenir total confiança de que aquell metge que li tramita la baixa paral·lelament a fer un diagnòstic o a intentar-ho fer-ho demanant una prova o un tractament, té la garantia de que aquell metge no estarà influït per cap altre criteri que no sigui el de guarir el malalt, el pacient, tant si està de baixa laboral com si no ho està.
Roca argumenta que no es pot exigir als professionals que rebaixin els dies de baixa quan hi ha llargues llistes d'espera per poder fer proves de diagnòstic o per enviar el pacient a un especialista.
I encara en l'àmbit de la salut, a Girona, aquest matí s'ha fet l'acte central de la celebració del 70è aniversari de l'Hospital Josep Trueta amb un recorregut pel passat, present i futur del centre sanitari de referència a les comarques gironines. Girona FM, Pau Villafañe.
L'acte ha començat amb la projecció d'un vídeo històric que ha repassat les 7 dècades de trajectòria del Trueta des de la seva posada en marxa fins a l'actualitat. Tot seguit s'ha dut a terme un debat d'autoritat sobre la importància del centre sanitari. També s'han abordat els reptes de futur amb especial èmfasi en el nou campus de salut, la innovació tecnològica i la incorporació de la intel·ligència artificial, sempre amb el pacient al centre del sistema. Jaume Heredia és el gerent de la regió sanitària de Girona.
Jo diria que el Trueta és el germà gran, no? És aquell hospital on els hospitals comarcals, que són importants per tot el territori, bueno, doncs de tant en tant fan aquella mirada enrere a veure qui hi ha i es troben el germà gran, no? I el germà gran és el Trueta. Per tant, és l'hospital de referència, és aquell hospital on al final doncs, tant els professionals com els pacients com les famílies tenen aquesta sensació de que hi ha algú més al darrere que el sustenta. No?
La celebració s'ha tancat amb una proposta participativa liderada per la il·lustradora Pilarín Vallès, que ha presentat el seu nou el llibre titulat La petita història del Trueta.
I avui han arrencat les anomenades proves diagnòstiques de mitja etapa per als alumnes de quart de primària i segon d'ESO, uns exàmens que se celebren a tot el territori, que organitza la Generalitat i que busquen orientar els centres sobre el nivell dels alumnes.
Com a novetat, enguany es corregiran de manera externa. Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, ha posat en qüestió des de la xarxa l'impacte real d'aquestes proves en la millora educativa.
I aquesta és una fotografia que fa el departament, que fa l'administració des de fora per tranquil·litzar consciències, tant polítiques com mediàtiques, o algun altre, diguem-ne, no sé, objectiu, si vols, més mediàtic, no? Que no pas pedagògic, perquè insisteixo que l'impacte real és molt difícil de saber.
Aquestes avaluacions de mitja etapa s'allargaran fins divendres.
I encara en l'àmbit educatiu, el futur campus de Vilafranca del Penedès s'ubicarà a una parcel·la municipal de més de 12.600 metres quadrats al sector de les Bassetes. Aquest matí s'ha fet l'acte de signatura amb la presència del rector de la URB, la consellera d'Universitats i l'alcalde de la ciutat. Ràdio Vilafranca, Goretti Martínez.
En un principi s'hi construirà un edifici de 1.000 metres quadrats, però el terreny té una edificabilitat de fins a 15.000 metres quadrats. El futur campus permetrà reforçar els estudis universitaris del grau d'infermeria, que ja s'imparteixen a Vilafranca en les instal·lacions provisionals de l'Enològica, però també incorporar nous estudis relacionats amb els àmbits de la salut i les noves tecnologies. La signatura ha comptat amb la presència de la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Núria Montserrat.
Per veure si abans del 2028 ja podem començar a elaborar un pla formatiu específic en alguns d'aquests sectors que tenen aquesta forta demanda. I això ho farem, torno a dir, de la mà dels dos agents crucials en aquesta signatura del conveni, Ajuntament i Universitat Rovira Virgili.
Montserrat ha destacat que el conveni arrela la formació al territori de l'Alt Penedès, contribuint així a generar retenció de talent i dinamisme econòmic.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau municipal, un jutjat investiga el tercer tinent d'alcalde de Granollers, Martí Pujades, també del PSC, pel taller celebrat a la Festa Major del 2024, en què es convidava els participants a fabricar una simulació de còctels Molotov per llançar-los contra ninots que representaven la policia. I a Badalona, en marxa un ple amb protestes a les portes de pensionistes i veïns afectats pels esfondraments del carrer Canigó. Els primers demanen residències i centres de dia públics per gent gran i els segons crèdits tous i ajudes pel cost de les obres de rehabilitació. Totes dues qüestions s'han de debatre al ple. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
Els veïns afectats del carrer Canigó recorden que no demanen que el regalin res, sinó poder accedir a finançament en condicions assumibles. És a dir, demanen uns crèdits tous per poder fer front al cost de les obres, que supera el 500.000 d'euros per cada bloc. Un cost que molts dels seus residents no poden assumir sense un cop de mà. Així ho han reclamat des de la plaça de la Vila i des del ple municipal un centenar de veïns, entre ells la Montse Palazón, del número 13.
No pedimos que nos lo regalen, es que ellos dicen que lo que nosotros queremos es que nos lo regalen. No hemos dicho eso en ningún momento. Nosotros sabemos que es una cosa personal y que nosotros nos tenemos que hacer cargo de la deuda, pero sí que solicitamos una ayuda.
La mobilització ha coincidit amb una moció al ple municipal presentada pels grups de l'oposició i que es debatrà en la propera hora. Socialistes, Esquerra, Comuns i Guanyem exigeixen al govern local que faciliti assessorament personalitzat sobre línies d'ajut i que estudiï fórmules com avals municipals per accedir a crèdits tous.
En clau internacional, Donald Trump amenaça els vaixells iranians que pretenguin passar l'estret d'Hormuz un cop ha entrat en vigor el bloqueig nord-americà.
Teheran ha amenaçat amb més represàlies en resposta al bloqueig nord-americà que impedeix el pas de vaixells que entrin o surtin de ports iranians i que ha entrat en vigor a les 4 de la tarda d'aquest dilluns. Un bloqueig amb què el president nord-americà Donald Trump pretén castigar l'Iran pel fracàs de les negociacions d'aquest cap de setmana al Pakistan. Mitja hora després de l'entrada en vigor, Trump ha amenaçat d'atacar els vaixells de la marina iraniana que intentin trencar aquest bloqueig, assegurant que seran eliminats. El líder nord-americà ha llançat l'advertiment en una publicació a Truth Social.
Tot això mentre les principals borses europees han acabat tancant amb retallades moderades després de tota una jornada de pèrdues arran del fracàs de les converses de pau sobre el conflicte a l'Orient Mitjà i del bloqueig nord-americà, com dèiem, a l'estret d'Hormuz.
L'IBEX ha aconseguit finalment aguantar els 18.000 punts, però també s'ha tornat a disparar el preu del petroli i el barril de Brent torna a superar els 100 dòlars. L'única excepció dins el conjunt de paquets europeus és la borsa hongaresa, que s'ha despertat amb una pujada del 3,8% per la derrota electoral del seu primer ministre, Víctor Orbán.
I mentrestant, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat a la Xina que faci més per resoldre els conflictes oberts com ara a l'Iran i Ucraïna.
Sánchez ha obert la seva visita oficial a Pequín amb una conferència davant prop de 200 alumnes de la Universitat de Tsinghua, una de les més prestigioses del gegant asiàtic. Ha demanat a la Xina que faci més per complir el dret internacional.
Creo que China puede hacer más. Por ejemplo, exigiendo, como está haciendo, que el derecho internacional se cumpla y cesen los conflictos en el Líbano, en Irán, en Gaza, en Cisjordania y también en Ucrania. Porque el derecho internacional es la base de todo.
El president espanyol també ha reclamat al govern xinès que obri el pas a les importacions i ajudi a corregir el dèficit comercial de manera que Europa no s'hagi de tancar.
Notícies en xarxa. Edició B.
El ministre de Transports, Òscar Puente, creu que l'empresa Alstom ha de donar una explicació a la societat catalana pels retards en l'entrega dels nous trens de Rodalies que, segons el calendari inicial, ja haurien d'estar en servei.
En una entrevista al periòdico, Puente ha indicat que l'objectiu és que els primers combois puguin entrar en servei a principis de l'any que ve, un cop completats els processos d'homologació i formació dels maquinistes.
no todo puede recaer sobre la política. Es decir, nosotros hemos comprado unos trenes, obviamente estamos siendo muy exigentes a la hora de reclamar, pero creo que también el fabricante le debe una explicación a la sociedad catalana. Porque, claro, yo hace unos días presento, digamos, en una foto los trenes de Stalder que van a llegar a Cercanías Madrid, y la reacción que yo ya me esperaba en Cataluña es: todo para Cercanías, nada para Rodalíes. Yo no tengo la culpa. El contrato se firma a la vez. Elegimos Alstom, fabrica en Cataluña, para los trenes que iban a venir a Rodalíes.
I la nova Rambla de Barcelona tindrà menys taules a les terrasses dels restaurants i més espai per als vianants. A més, hauran de seguir un criteri de colors i materials determinat. Així ho ha pactat el consistori amb l'associació Amics de la Rambla i el gremi de restauradors, Jordi Casino.
Fotografia gairebé inèdita la que han protagonitzat aquest dilluns els veïns i els restauradors, que han presentat conjuntament l'acord al que han arribat perquè les noves terrasses d'aquesta important artèria comptin amb l'aval de dos col·lectius sovint enfrontats. A banda de millorar la seva estètica, l'espai exterior del restaurants, que tindran un 16% menys de taules que fins ara, estrenarà una nova ordenació que permetrà al seu conjunt incrementar un 33% l'espai destinat al passeig. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
Aquest nou instrument, el de la zona d'excel·lència, l'apliquem per primera vegada aquí a la Rambla. Això vol dir qualitat, vol dir disseny, vol dir estètica, vol dir combinar raonablement espais de pas amb espais de trobada.
Les noves terrasses, amb un màxim de 24 taules per restaurant, seran una realitat com a molt tard d'aquí a 10 mesos, que és quan està previst que s'acabin les obres de reforma que van començar ara fa 3 anys. Uns treballs que havien de durar-ne 6 i que l'equip de govern de Jaume Collboni va decidir accelerar i reduir a la meitat.
En cultura, en marxa a aquesta hora l'inauguració oficial de l'any Pau Casals, que commemora el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista català més universal. L'acte inaugural es du a terme a la seva vila natal, al Vendrell, David Navarro.
Entre la setantena d'actes programats destaca un concert que es farà al Palau de la Música amb el violoncel Gofriller, un instrument del segle XVIII propietat del mestre. També una exposició itinerant Pau Casals, un artista al servei de la pau, que arrencarà l'octubre al Palau Robert de Barcelona. A més, s'instal·larà una escultura de Jaume Plensa als jardins de la seva casa museu al Vendrell. Unes activitats que persegueixen, com ha explicat el director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, arribar a noves audiències.
Casals és molt popular a Catalunya, però segurament podria ser una mica més conegut. En sabem dos elements tòpics: I'm a Catalan i l'associem amb el cant dels ocells. Però és que hi ha un univers i un llegat viu extraordinari del qual estaria bé que la ciutadania en coneixés alguna cosa més.
A banda de les activitats programades per la Fundació, altres entitats, com el Palau de la Música, l'Auditori de Barcelona, el Liceu o l'ESMUC, presentaran altres propostes musicals al llarg de tota la commemoració.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça ja és a Madrid per disputar demà la tornada als quarts de final de la Champions davant l'Atlético de Madrid. Els blaugranes, que s'estan exercitant en l'escenari del partit, el Metropolitano, ha viatjat amb la intenció de remuntar l'eliminatòria i capgirar el 0-2 encaixat la setmana passada al Camp Nou. A la roda de premsa prèvia al partit, Lamine Yamal ha assegurat que ho donaran tot per aconseguir la remuntada.
Jugar com sabem, jo crec, intensitat, però no perdre el nostre joc, jo crec que és la clau, i no pensar que és un miracle remuntar. Jugar com sabem és un partit que sí que és veritat que comencem 2-0, però jugar com sabem. Bueno, sí que és veritat que ens van eliminar de la Copa, però crec que és no només per això, perquè el Barça porta molts anys per seguir la Champions, tenim moltes ganes de passar de ronda i som el Barça. I volem passar, creiem que podem passar i ho anem tot perquè sigui així.
El Girona ha informat que Abel Ruiz pateix una lesió a la musculatura isquiotibial de la cama dreta i el temps de baixa aproximat serà d'entre 4 i 6 setmanes. I encara en futbol, la selecció espanyola femenina amb presència de jugadores del Barça s'enfronta aquest dimarts a Anglaterra, Wembley. És la reedició de la final de l'Eurocopa on les angleses van guanyar el títol. La blaugrana Irene Paredes ha parlat després que li preguntessin si tenia ganes de revenja.
Será un gran partido, uno de los partidos pues que gusta jugar en un estadio histórico contra una selección que venimos enfrentándonos varias veces los últimos años, que nos exige al máximo. Por mucho que ganemos o pase lo que pase mañana, la Euro no nos la devuelven, ¿no?
Avui ha començat el trofeu Comte de Godó de tenis amb la gran atracció de Carlos Alcaraz. El murcià debutarà demà al quadre principal de la gran cita que se celebra a les pistes del tenis Barcelona. Alcaraz necessita guanyar el Godó per recuperar el número 1 del rànquing ATP. Seguint la competició, la redactora de la xarxa, Anna Freixa.
Una partida que ha tocat a la jornada s'ha acabat enfrontant a Cameron Norrie
i Stan Wawrinka, el suís.
A la nostra companya, en aquest cas, tornem al futbol perquè el cap de setmana l'ascens del Sant Andreu a Primera Federació haurà d'esperar després de no poder aprofitar la primera oportunitat. Diumenge vinent, el Narcís Sala contra un Reus que es juga al play-off. Els de Nacho González necessiten guanyar per aconseguir matemàticament el títol i l'ascens.
Bueno, es verdad, al final este escenario también había que contemplarlo, como lo contemplamos cada semana, y bueno, veníamos ilusionados para que sería hoy, pero bueno, no se ha dado, ¿no? Lo que más nos entristece un poquito es la posible lesión de Noel. Lo demás tiene solución, lo de Noel veremos a ver, pero bueno, es un pinchacillo y ya hubiéramos firmado cada 4 meses tener un pinchacillo de estos, ¿no? Por lo tanto, hay que tener calma. Este escenario había que contemplarlo y esto sigue, ¿no? No, lo perfecto no existe, ¿no?
En bàsquet, setmana gran a l'Espart Girona, que afronta la disputa de la final a 6 de l'Eurolliga. Les gironines s'estrenaran dimecres amb el partit de quarts de final que les enfrontarà contra el Reyer Venècia. La cita se celebra a Saragossa. I avui també s'ha presentat la novena edició correcta del circuit 3x3 de bàsquet. Badalona, Balaguer, Reus, Llinars del Vallès, Tarragona, Blanes, Olot i Barcelona seran les seus d'un circuit que ja ha visitat 28 ciutats amb 8.000 equips inscrits i més de 28.000 participants. I David Palma i Quim Colet no continuaran dirigint els sèniors del Club Natació Sabadell. Hi haurà un canvi de cicle a l'estiu i tant el tècnic de l'Estrapul femení com el del masculí tancaran la seva etapa al Sabadell.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Informació.
Hola, sóc Josep Maria Martí, director de l'Observatori de la Ràdio a Catalunya. L'Observatori té com a finalitat estudiar els fets entorn de la ràdio i de la indústria del so en general a Catalunya. I, concretament, el fenomen nou de fa uns anys del podcast. Per això, en conveni amb la Xal, vam proposar d'estudiar el projecte que s'havia endegat per part de la Xal a l'Infopodcast i veure com evolucionava, què estava aportant com a element nou i quin pes s'anava tenint en el conjunt de l'oferta de podcast a Catalunya. Es tracta d'una experiència inèdita, un podcast informatiu que té diferents intèrprets. Hi ha una orquestra, les emissores que s'han apuntat al projecte de la Sal, que fan un mateix estil de podcast informatiu, però cadascuna el fa a la seva manera. Ha de ser una cosa diferent a un butlletí informatiu. Si es construeix una marca forta, l'Infopodcast, i les emissores s'hi acullen, això és un element que reforça el seu paper com a mitjà de comunicació. És a dir, la suma de les 60 emissores que s'han adherit al projecte els convé des del punt de vista del seu reforçament local i sobretot perquè els donen la possibilitat de difondre la seva activitat més enllà del que seria, en el cas de la ràdio, el seu territori de difusió. S'ha de construir un llenguatge i una religió pròpia del que seria el podcast. És important que desenvolupi un estil propi. No fàcil. Entre altres raons, perquè en el conjunt d'aquestes 60 emissores hi ha moltes que tenen recursos per poder-ho fer, per poder treballar en aquesta línia, i d'altres que tenen unes limitacions productives evidents. Tot i amb això, fan un esforç considerable per fer créixer el nivell de qualitat del producte que fan. Els continguts de so perden la seva naturalesa d'elements fugaços per passar a ser altres suports que no siguin de la ràdio convencional. Això fa que el producte que ha costat de produir tingui major difusió, no solament qualitativa, sinó també quantitativa. És a dir, vas a trobar amb els suports públics diferents dels convencionals. I això és important. La facilitat del suport homogenitza grans i petits. Però l'important és el contingut. Disposar d'un contingut que no mori, que seria el del butlletí de notícies, transformar-lo en un contingut que ja tingui més permanència i que pugui ser difós per diferents plataformes, és un dels grans èxits del podcast.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El Museu Nacional d'Art de Catalunya té 56 setmanes per retornar les obres de Sixena a l'Aragó. Així ho determina el jutjat d'Osca, que també deixa clar que haurà de pagar els costos del trasllat. Jordi Fortià.
Jutge Esquerra critica la decisió judicial i demanen al ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que s'hi negui com va fet amb el Guernica. Des de l'Aragó, el director general de Cultura, Pedro Ollochi, qualifica d'excel·lent notícia la sentència i carrega contra els grups independentistes.
Esta resolución reconoce la legitimidad de las aspiraciones de los aragoneses en el desarrollo de sus derechos culturales, poniendo fin a los debates que cuestionan los trabajos que los hacen posibles, desde aspiraciones soberanistas, independentistas, intolerables para los aragoneses y las aragonesas.
Metges de Catalunya celebra la marxa enrere del govern en relació als incentius econòmics previstos per escurçar la durada de baixes laborals.
En declaracions a la xarxa, la seva presidenta, Anna Roca, considera que la mesura traeix la confiança entre facultatius i malalts.
No fa cap favor ja en lo bàsic, que és la confiança entre el metge i el pacient. No? El pacient, el malalt, ha de tenir total confiança de que aquell metge que li tramita la baixa paral·lelament a fer un diagnòstic o a intentar-ho fer-ho demanant una prova o un tractament, té la garantia de que aquell metge no estarà influït per cap altre criteri que no sigui el de guarir el malalt, el pacient, tant si està de baixa laboral com si no ho està.
La nova Rambla de Barcelona tindrà menys taules a les terrasses dels restaurants i més espai per als vianants.
A més, hauran de seguir un criteri de colors i materials determinat. Així ho ha pactat el consistori amb l'Associació Amics de la Rambla i el Gremi de Restauradors. Jaume Cuiboni és l'alcalde de Barcelona.
Aquest nou instrument, el de la zona d'excel·lència, l'apliquem per primera vegada aquí a la Rambla. Això vol dir qualitat, vol dir disseny, vol dir estètica, vol dir combinar raonablement espais de pas amb espais de trobada.
I en cultura, en marxa a aquesta hora la inauguració oficial de l'any Pau Casals, que commemora el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista català més universal.
L'acte inaugural es du a terme a la seva vila natal, el Vendrell.
En esport, Jordi Cervantes, objectiu remuntada.
El Barça ja és a Madrid per disputar demà la tornada als quarts de final de la Champions contra l'Atlético de Madrid. Els blaugranes, que s'exerciten a hores d'ara en l'escenari del partit, el Metropolitano ha viatjat amb la intenció de remuntar l'eliminatòria i capgirar el 0-2 encaixat la setmana passada al Camp Nou. I tret de sortir del trofeu, compte de godó amb el gran atractiu del número 2 mundial, Carlos Alcaraz, que començarà demà la seva participació.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. El temps ha anat aclarint amb el pas de les hores i és que ha començat el dia amb molts núvols, algunes pluges, però després les clarianes hi han dominat. En qualsevol cas, encara hi ha algunes nuvolades que han crescut a cavall del Montseny, les Guilleries, els dos Vallesos, també el Penedès, el Baix Llobregat i el Mollanès, zones en les quals fins i tot arribaran a caure arcadets molt focalitzats al llarg del que queda d'aquest dilluns. També alguns flocs flocs de neu a l'Alt Pirineu. A la resta del país, més clarianes, però ben déu-n'hi-do com està bufant una altra vegada a gran part del Pirineu, també a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, amb un ambient que avui ha estat suau, però no pas gaire calorós. Pel que fa demà, despertarem amb fred, més que avui, gelades en alguns racons de la Catalunya central i del Pirineu. Continuarà el vent a Tarragona, també a l'Empordà, i les clarianes han de ser les dominants. Per tant, demà s'acaben els núvols i el vent de mica en mica també anirà a menys. N'estem pendents, a la xarxa.
Gràcies, Lluís Vic. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs, sobretot, bàsicament, parlar del tram, del punt que ens queda la Nacional 145 per un camió accidentat a primera hora de la tarda. Encara, tot i que al principi ja no queda cap carril ocupat, queden aturades en diferents trams d'aquesta Nacional 145 que entra a la frontera d'Andorra i la Seu d'Urgell, encara amb diferents trams de longitud i aturades en els dos sentits, sobretot més en sentit sud, en direcció a la Seu d'Urgell. En tot cas, a banda d'aquest tram amb dificultats, a la resta sí que va arribant ja la normalitat, la fluïdesa, i ja sense altres punts amb dificultats especials. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El Museu Nacional d'Art de Catalunya té 56 setmanes per retornar les obres de Sixena a l'Aragó. Així ho determina el jutjat d'Osca, que també deixa clar que haurà de pagar els costos del trasllat.
També reclama a l'equipament que justifiqui de manera documentada i successiva el compliment de cadascuna de les fases previstes en el cronograma del trasllat. I deixa clar que qui s'ocupi del trasllat n'assumirà la responsabilitat del que passi amb les obres. El director general de Cultura de l'Aragó, Pedro Loqui, qualifica d'excel·lent notícia la sentència i considera que ara s'obre definitivament la porta a la seva execució. Des del MNAC afirmen que recorreran la sentència i de moment els advocats l'estan analitzant.
I el Museu Català té poc més d'un any a comptar des d'avui mateix per iniciar el trasllat. Si incompleix el calendari, el govern de l'Aragó pot ordenar executar el trasllat, però sota la seva responsabilitat i traspassant el cos al MNAC. Carina Bellver.
La resolució judicial ha desestimat que calgui 68 setmanes per lliurar les obres al monestir aragonès, com defensava el MNAC, i escurça el cronograma en 56 setmanes, lluny també de les 28 que proposava el govern aragonès. La resolució, doncs, valida els estudis previs fets pels aragonesos i estableix que el Museu Català haurà de costejar aquest trasllat. A més, per evitar incompliments temporals, haurà de justificar de forma successiva i documentada cadascuna de les fases previstes al cronograma de trasllat. Pel govern aragonès, la sentència referma que no hi ha circumstàncies ni tècniques ni de conservació, diuen, com defensava el MNAC, que posin en perill aquest trasllat. Pedro Olloqui és el director general de Cultura del govern aragonès.
Esta resolución reconoce la legitimidad de las aspiraciones de los aragoneses en el desarrollo de sus derechos culturales, poniendo fin a los debates que cuestionan los trabajos que los hacen posibles, desde aspiraciones soberanistas, independentistas, intolerables para los aragoneses i les aragoneses.
La sentència també conclou que la instal·lació dels murals a la sala capitular del monestir de Sixena serà competència del govern aragonès i no del MNAC, com havia proposat el Museu Català.
A Catalunya les reaccions no s'han fet esperar. Junts demana al ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que rebutgi traslladar les pintures. Esquerra alerta que es poden malmetre i el PSC es posa de perfil Mont Carvajal.
Qui s'ha mostrat més contundent respecte a la nova decisió del jutjat d'Osca ha estat Junts per Catalunya, la qualificada de nova barbaritat perquè contradiu els experts tant del MNAC com internacionals i demanen al ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que s'hi negui. Ho ha dit el seu portaveu, Josep Rius.
Des de Junts per Catalunya emplacem el ministre de Cultura, l'Ernest Urtasun, perquè es posicioni en contra del trasllat dels murals de Sixena amb la mateixa contundència que ho ha fet respecte al Guernica de Picasso.
El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha insistit en que els experts mantenen que el trasllat malmetria els murals i des del PSC la portaveu Lluïsa Moret ha dit que cal preservar el patrimoni sense especificar més.
I hem fet és preservar aquest tresor, en aquest cas de les pintures de Sixena, i ens remetim, evidentment, des del respecte a les decisions judicials també, doncs també als criteris tècnics i professionals com ha estat fins ara.
Òmnium Cultural ha dit que executar la sentència que obliga a lliurar les obres de Sixena és una irresponsabilitat.
Més reaccions a la resolució del jutjat d'Osca sobre les pintures de Sixena. Carles Mancho, catedràtic d'Història de l'Art Medieval de la Universitat de Barcelona, que la resolució es basa en criteris polítics i menys té els criteris tècnics.
En declaracions a la xarxa, l'expert ha recordat que el criteri de nombrosos experts nacionals i internacionals ha deixat clar que el trasllat és molt perillós per les pintures. Mancho ha volgut insistir que un cop surtin de l'ambient estable del MNAC es degradaran.
En el moment que d'una manera o d'una altra surtin d'aquest ambient absolutament controlat, les pintures començaran a patir la degradació inevitable dels increments d'humitat, la proliferació de diferents patologies que poden ser des d'insectes a fongs, etc. Aleshores, el problema ja no és com s'instal·len allà, si és que tenen la capacitat per instal·lar-les allà. El problema és que moure aquestes pintures comporta immediatament un altíssim risc de degradació.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En la plana politico-judicial, l'investigador principal del cas Kitchen apunta a Mariano Rajoy com a membre de la trama.
L'inspector, que era el cap d'assumptes interns que va liderar les investigacions de la Policia Nacional sobre el cas, ha declarat de manera anònima amb el número de placa i ha estat força rotund. A les gravacions de l'excomissari José Manuel Villarejo, ell i altres membres de la trama es referien a Rajoy com l'Asturià i el Barbas i deien que estava el cas de l'operació contra Luis Bárcenas. El cas Kitchen jutja l'operació engegada per membres de la Policia Nacional per esbrinar si l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, tenia informació comprometedora sobre il·legalitats comeses per membres del govern Rajoy.
I el jutge Juan Carlos Peinado envia a judici la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per malversació, tràfic d'influències, corrupció i apropiació indeguda de marca.
El titular del jutjat número 41 de Madrid també ha acordat processar l'assessora de Gómez a la Moncloa, Cristina Álvarez, i l'empresari Carlos Barrabés. El jutge ha tancat la instrucció després de 2 anys d'investigació arran d'una denúncia presentada per Manos Límpies que s'ha ampliat amb les querelles de Vox i Azteuir. Peinado ha investigat l'activitat professional de Gómez amb empresaris i la Universitat Complutense de Madrid.
El Sindicat de Metges de Catalunya celebra la marxa enrere del govern en relació als incentius econòmics previstos als centres d'atenció primària a canvi d'escurçar la durada de baixes laborals, resolent més ràpidament el diagnòstic dels pacients.
La seva presidenta, Anna Roca, considera que la mesura traeix la confiança entre facultatius i malalts. Són declaracions a la xarxa.
No fa cap favor ja en lo bàsic, que és la confiança entre el metge i el pacient. No? El pacient, el malalt, ha de tenir total confiança de que aquell metge que li tramita la baixa paral·lelament a fer un diagnòstic o a intentar-ho fer-ho demanant una prova o un tractament, té la garantia de que aquell metge no estarà influït per cap altre criteri que no sigui el de guarir el malalt, el pacient, tant si està de baixa laboral com si no ho està.
Roca argumenta que no es pot exigir als professionals que rebaixin els dies de baixa quan hi ha llargues llistes d'espera per poder fer proves de diagnòstic o per enviar el pacient a un especialista.
Encara en l'àmbit de la salut, a Girona aquest matí s'ha fet l'acte central de la celebració del 70è aniversari de l'Hospital Josep Trueta amb un recorregut pel passat, present i futur del centre sanitari de referència a les comarques gironines. Girona FM, Pau Villafañe.
L'acte ha començat amb la projecció d'un vídeo històric que ha repassat les 7 dècades de trajectòria del Trueta des de la seva posada en marxa fins a l'actualitat. Tot seguit s'ha dut a terme un debat d'autoritat sobre la importància del centre sanitari. També s'han abordat els reptes de futur amb especial èmfasi en el nou campus de salut, la innovació tecnològica i la incorporació de la intel·ligència artificial, sempre amb el pacient al centre del sistema. Jaume Heredia és el gerent de la regió sanitària de Girona.
Jo diria que el Trueta és el germà gran, no? És aquell hospital on els hospitals comarcals, que són importants per tot el territori, bueno, doncs de tant en tant fan aquella mirada enrere a veure qui hi ha i es troben el germà gran, no? I el germà gran és el Trueta. Per tant, és l'hospital de referència, és aquell hospital on al final doncs, tant els professionals com els pacients com les famílies tenen aquesta sensació de que hi ha algú més al darrere que els sustenta. No?
La celebració s'ha tancat amb una proposta participativa liderada per la il·lustradora Pilarín Vallès, que ha presentat el seu nou llibre titulat La petita història del Trueta.
I avui han arrencat les anomenades proves diagnòstiques de mitja etapa pels alumnes de quart de primària i segon d'ESO. Uns exàmens que se celebren a tot el territori, que organitza la Generalitat i que busquen orientar els centres sobre el nivell dels alumnes.
Com a novetat, enguany es corregiran de manera externa. Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, ha posat en qüestió des de la xarxa l'impacte real d'aquestes proves en la millora educativa.
I aquella fotografia que fa el departament, que fa l'administració des de fora per tranquil·litzar consciències, tant polítiques com mediàtiques, o algun altre, diguem-ne, no sé, objectiu, si vols, més mediàtic, no? Que no pas pedagògic, perquè insisteixo que l'impacte real és molt difícil de saber.
Aquestes avaluacions de mitja etapa s'allargaran fins divendres.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau internacional, Donald Trump amenaça els vaixells iranians que pretenguin passar l'estret d'Hormuz un cop ha entrat en vigor el bloqueig nord-americà.
Teheran ha amenaçat amb més represàlies en resposta al bloqueig nord-americà que impedeix el pas de vaixells que entrin o surtin dels ports iranians. I ha entrat en vigor a les 4 de la tarda d'aquest dilluns. Un bloqueig amb què el president nord-americà, Donald Trump, pretén castigar l'Iran pel fracàs de les negociacions d'aquest cap de setmana al Pakistan. Mitja hora després de l'entrada en vigor, Trump ha amenaçat atacar els vaixells de la marina iraniana que intentin trencar aquest bloqueig, assegurant que seran eliminats. El líder nord-americà ha llançat l'advertiment en una publicació a Truth Social.
Tot això mentre les principals borses europees han acabat tancant amb retallades moderades després de tota una jornada de pèrdues arran del fracàs de les converses de pau sobre el conflicte a l'Orient Mitjà i del bloqueig nord-americà a l'estret d'Hormuz.
L'IBEX ha aconseguit finalment aguantar els 18.000 punts, però també s'ha tornat a disparar el preu del petroli i el barril de Brent torna a superar els 100 dòlars. L'única excepció dins el conjunt de parquets europeus és la borsa hongaresa, que s'ha despertat amb una pujada del 3,8% per la derrota electoral del seu primer ministre, Víctor Orbán.
Mentrestant, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat a la Xina que faci més per resoldre els conflictes oberts, com ara a l'Iran i a Ucraïna.
Sánchez ha obert la seva visita oficial a Pequín amb una conferència davant prop de 200 alumnes de la Universitat de Tsinghua, una de les més prestigioses del gegant asiàtic. Ha demanat a la Xina que faci més per fer complir el dret internacional.
Creo que China puede hacer más. Por ejemplo, exigiendo, como está haciendo, que el derecho internacional se cumpla y cesen los conflictos en el Líbano, en Irán, en Gaza, en Cisjordania y también en Ucrania. Porque el derecho internacional es la base de todo.
El president espanyol també ha reclamat al govern xinès que obri el país a les importacions i ajudi a corregir el dèficit comercial de manera que Europa no s'hagi de tancar.
Més coses. El ministre de Transports, Òscar Puente, creu que l'empresa Alstom ha de donar una explicació a la societat catalana pels retards en l'entrega dels nous trens de Rodalies, que, segons el calendari inicial, ja haurien d'estar en servei.
En entrevista al periòdico, Puente ha indicat que l'objectiu és que els primers combois puguin entrar en servei a principis de l'any que ve, un cop completats els processos d'homologació i formació de maquinistes.
No todo puede recaer sobre la política, es decir, nosotros hemos comprado unos trenes, obviamente estamos siendo muy exigentes a la hora de reclamar, pero creo que también el fabricante le debe una explicación a la sociedad catalana, porque, claro, yo hace unos días presento, digamos, en una foto los trenes de Stalder que van a llegar a cercanías Madrid, y la reacción que yo ya me esperaba en Cataluña es todo para cercanías, nada para Rodalíes. Yo no tengo la culpa. El contrato se firma a la vez. Elegimos Alstom, fábrica en Cataluña, para los trenes que iban a venir a Rodalíes.
La nova Rambla de Barcelona tindrà menys taules a les terrasses dels restaurants i més espai per als vianants. A més, hauran de seguir un criteri de colors i materials determinat. Així ho ha pactat el consistori amb l'associació Amics de la Rambla i el gremi de restauradors Jordi Casino.
Fotografia gairebé inèdita la que han protagonitzat aquest dilluns els veïns i els restauradors que han presentat conjuntament l'acord al que han arribat perquè les noves terrasses d'aquesta important artèria comptin amb l'aval de dos col·lectius sovint enfrontats. A banda de millorar la seva estètica, l'espai l'exterior dels restaurants, que tindran un 16% menys de taules que fins ara, estrenarà una nova ordenació que permetrà al seu conjunt incrementar un 33% l'espai destinat al passeig. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
Aquest nou instrument, el de la zona d'excel·lència, l'apliquem per primera vegada aquí a la Rambla. Això vol dir qualitat, vol dir disseny, vol dir estètica, vol dir combinar raonablement espais de pas amb espais de trobada.
Les noves terrasses amb un màxim de 24 taules per restaurant seran una realitat com a molt tard d'aquí a 10 mesos, que és quan està previst que s'acabin les obres de reforma que van començar ara fa 3 anys. Uns treballs que havien de durar-ne 6 i que l'equip de govern de Jaume Collboni va decidir accelerar i reduir a la meitat.
En cultura, tot a punt pel primer dels 4 concerts que Rosalía aquesta setmana al Palau Sant Jordi de Barcelona per presentar el seu últim treball d'estudi, Lux. Amb totes les entrades venudes, qui no podrà accedir al concert seran els fotoperiodistes, que denuncien que la mesura vulnera el dret a la informació. Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
Bona tarda. A poques hores perquè el primer concert del Lux Tour de Rosalía comenci aquí al Palau Sant Jordi, l'ambient, com no podia ser d'una altra manera, és de moltíssima il·lusió, nervis i moltes teories. Avui la cantant de Sant Esteve de Sesrovires presenta la seva ciutat natal al seu nou tour. Una gira innovadora amb orquestra, ballet i amb algun que altre convidat que serà protagonista en el famós confessionari. Aquí hem pogut escoltar noms com Estopa, la Maya, la Laura Escanes, però fins que el concert no comenci, continuarem a l'espera d'aquesta incògnita. Des de primera hora del matí la gent ha estat fent cues amb ganes i nervis i nosaltres hem pogut parlar amb alguns d'ells per descobrir què esperen de la nit d'avui.
Vinguem de València, hem arribat avui a les 11 del matí i tenim moltes ganes perquè ja havíem anat al concert de Motomami i va ser increïble.
Jo l'he vist a tots els tours que ha fet, sigui, també la quarta vegada.
M'esperava molta més gent, veig poca, però no sé si és perquè estan a unes altres files o què.
Penso que la Rosalía sempre té un as bajo la manga i que algú traurà guai.
I bueno, esperem que siga una vesprada màgica, plena de sorpreses, aprofitant que és en sa casa, diguem, que és quasi alguna sorpresa especial que no ens esperem.
Moltes ganes, nervis i teories de com anirà la primera nit de Lux Tour. Aquí la situació al Palau Sant Jordi és de molta alegria perquè, sobretot, Rosalía torna a casa després de 3 anys.
Gràcies, Emma. I en marxa a aquesta hora la inauguració oficial de l'any Pau Casals, que commemora el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista català més universal. L'acte inaugural es du a terme a la seva vila natal, al Vendrell. David Navarro.
Entre la setantena d'actes programats destaca un concert que es farà al Palau de la Música amb el violoncel Gofriller, un instrument del segle XVIII propietat del mestre. També una exposició itinerant Pau Casals, un artista al servei de la pau, que arrencarà l'octubre al Palau Robert de Barcelona. A més, s'instal·larà una escultura de Jaume Plensa als jardins de la seva casa museu al Vendrell. Unes activitats que persegueixen, com ha explicat el director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, arribar a noves audiències.
Casals és molt popular a Catalunya, però segurament podria ser una mica més conegut. En sabem dos elements tòpics. I'm a Catalan i l'associem amb el cant dels ocells. Però és que hi ha un univers i un llegat viu extraordinari del qual estaria bé que la ciutadania en coneixés alguna cosa més.
A banda de les activitats programades per la Fundació, altres entitats, com el Palau de la Música, l'Auditori de Barcelona, el Liceu o l'SMUC, presentaran altres propostes musicals al llarg de tota la commemoració.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça ja és a Madrid per disputar demà la tornada als quarts de final de la Champions davant l'Atlético de Madrid. Els blaugranes, que s'han exercitat a l'escenari del partit fa una estona al Metropolitano, han viatjat amb la intenció de remuntar l'eliminatòria i capgirar el 0-2 encaixat la setmana passada al Camp Nou. A la roda de premsa prèvia, Lamine Yamal ha assegurat que ho donaran tot per aconseguir la remuntada.
Jugar com sabem, jo crec, intensitat, però no perdre el nostre joc, jo crec que és la clau i no pensar que és un miracle remuntar. Jugar com sabem és un partit que sí que és veritat que comencem 2-0, però jugar com sabem. Bueno, sí que és veritat que ens van eliminar de la Copa, però crec que és no només per això, perquè el Barça porta molts anys per seguir la Champions, tenim moltes ganes de passar de ronda i som al Barça. I volem passar, creiem que podem passar i ho anem tot perquè sigui així.
El Girona ha informat que Abel Ruiz pateix una lesió a la musculatura isquiotibial de la cama dreta i el temps de baixa aproximat serà d'entre 4 i 6 setmanes. La selecció espanyola femenina, amb destacada presència de jugadores del Barça, s'enfronta aquest dimarts a Anglaterra a Wembley. És la reedició de la final de l'Eurocopa on les angleses van guanyar el títol. La blaugrana Irene Paredes ha parlat després que li preguntessin si tenien ganes de revenja.
Será un gran partido, uno de los partidos pues que gusta jugar en un estadio histórico contra una selección que venimos enfrentándonos varias veces los últimos años, que nos exige al máximo. Por mucho que ganemos o pase lo que pase mañana, la Euro no nos la devuelven, ¿no?
Pel que fa a la jornada del cap de setmana, l'ascens del Sant Andreu a Primera Federació haurà d'esperar després de no poder aprofitar la primera oportunitat i caure al camp del València a Mestalla. Diumenge vindrà contra un Reus que juga al play-off, els de Nacho González necessiten guanyar per aconseguir matemàticament el títol i l'ascens.
Bueno, es verdad, al final este escenario también había que contemplarlo, como lo contemplamos cada semana, y bueno, veníamos ilusionados para que sería hoy, pero bueno, no se ha dado, ¿no? Lo que más nos entristece un poquito es la posible lesión de Noel. Lo demás tiene solución. Lo de Noel veremos a ver, pero bueno, es un pinchacillo y ya hubiéramos firmado cada 4 meses tener un pinchacillo de estos, ¿no? Por lo tanto, hay que tener calma. Este escenario había que contemplarlo y esto sigue, ¿no? No, lo perfecto no existe, ¿no?
David Palma i Quim Colet no continuaran dirigint els sèniors del Club Natació Sabadell i hi haurà canvi de cicle a l'estiu, i tant el tècnic de l'estrapul femení com el del masculí tancaran una exitosa etapa a les banquetes de Canyó. Sergi Parra, Ràdio Sabadell.
No hi ha confirmació oficial per part del club, però ambdós tècnics ja saben que no es mantindran en el càrrec. En el cas de Palma, segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, la decisió ja se li va comunicar dies abans de la clara derrota a la Champions femenina contra l'Olympiacos. Per tant, el seu comiat no aniria lligat a aquesta desfeta patida dissabte en l'anada dels quarts de final. S'acabarà així un cicle de 9 temporades amb ell com a tècnic, amb un balanç de 26 títols guanyats fins ara, on hi destaquen justament les 3 Champions assolides. Per la seva part, Colet es va endur fa unes setmanes una sonora ovació després de l'eliminació de l'Eurocup contra el Marsella. Aquell dia va ser el seu últim partit al capdavant del club en competició europea i el seu adeu era Vox Populi. A banda d'aquell petit homenatge, alguns jugadors i membres de l'entitat també es van acomiadar d'ell a les xarxes socials. El tècnic barceloní va arribar a l'octubre del 2018 en substitució del Xava Gómez i acumularà un total de 7 temporades senceres més aquella 8ª campanya. L'èxit més destacat, l'Eurocup del 2022, primer títol europeu masculí de l'entitat. De moment, es desconeixen els noms dels possibles recanvis.
I avui ha començat el trofeu Comte de Godó, on Carlos Alcaraz necessita guanyar el trofeu al torneig per recuperar el número 1 del rànquing ATP. L'escoltem.
Bueno, la verdad que sí que he visto que tengo que ganar el torneo aquí, ¿no? Si quiero recuperarlo. Yo creo que es la batalla que estamos teniendo, ¿no?, por el número 1 entre Yannick y yo creo que es muy, muy bonita, y yo creo que bueno, pues probablemente sea una motivación extra.
I dimecres l'Espar Girona començarà la final de 6 de l'Eurolliga. S'enfrontarà al Reyer Venècia.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, agafant possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'hivern va matar una planta. Estiu, carretera i manta, i bé, tot bé, en un cotxe de lloguer. Surem un avui salvatge, tu i jo buscant una platja, i veig, ja ho veig, que la llum que tant m'agrada era els teus ulls. Veure quan tenim set és el millor que hem fet. Mentre sal i sol, allò que sé, ja ho sé, que l'albada va primer. Dilluns, tovalló d'estesa, dimarts, una mandra espessa és